Hoy por hoy Xàtiva, Jordi Company.
Bueno, què ganes tenia jo ja d'encetar una nova edició en una nova temporada de ràdio d'esta secció que tantes alegries ens ha donat en els últims mesos. Va ser tot fa més o menys ara un any quan va començar eixa proposta de dir anem a intentar conèixer a les persones de casa nostra, de les nostres comarques, no a través de seus perfils biogràfics ni de la seua obra literària en alguns casos, no. Anem a saber com són aquestes persones a través dels llibres que llegeixen. Això que a priori semblava una idea bastant idiota, no anem a dir que era mentira, va acabar convertint-se en una cosa molt xula perquè ens ha permès conèixer a moltes persones des d'un àmbit del que poques vegades haguerem pogut saber, i a més en la sort que tenim de que això són converses disteses, tranquil·les, en les que, tot i que hi ha un màxim de 35 minuts per parlar i ja en porta un, no n'hi ha aquesta ansietat de dir és que me'n queden 34, no. Anem a parlar, anem a disfrutar, anem a gaudir. I és el que també vosaltres, ens heu demanat i sobretot ens heu recompensat, perquè al final els podcasts del llibre de la teua vida, la temporada passada van ser els podcasts més escoltats de Radio Xàtiva a la cadena SER. Així que gràcies, i avui comencem una nova temporada. La comencem amb una persona que té relació amb la persona amb la que van començar la temporada passada. Paco Cerdà, hola, com estàs?
Hola Jordi, bona vesprada.
Així ho explique bé.
I molt content d'estar així amb tu.
Gràcies. Fa un any van començar esta secció amb Puri, que perquè siga crec que la coneixes.
Sí.
Puri Mascarell. I jo, com em va donar tanta bona energia, dic, vaig a veure si arreplegue un poquet d'aquesta energia d'aquesta casa i la portem també per a començar una nova temporada de llibres. On m'has portat, Paco?
Estem en el claustre interior de l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva. I jo també t'he portat així perquè d'alguna manera trobe que així hi ha molta de l'energia positiva, de les il·lusions, de les esperances, de les alegries que la vida m'ha anat donant. Crec que així comencen moltes coses per a mi. Una d'elles, casualment, feies menció tu indirecte, ara fa un moment. Jo tenia 17 anys, venia així a l'institut i vaig conèixer a Puri Mascarell, que és la meva nòvia des d'entonces. Portem 23 anys de festeig. Jo crec que com encara no estem segurs, no passem més avant.
Per si cas.
però era molt bonic vindre així cada matí, molt bonic i molt intrigant, perquè es donava el fet que el conserge de l'institut era son pare.
Calla!
Clar, entonces jo tenia que festejar però sense que son pare es donara compte. Lo qual era ben difícil,
no?
Era molt difícil, sí, perquè tenies que anar amagant pels corredors, perquè jo, a més, recollia cada dia el diari El Mundo, que repartien gratuïtament a la consergeria. Jo m'agradava ja els diaris i els recollia, però sense mirar massa als ulls al conserge que me'l donava, perquè bueno, em jugava ahí el tipo, no? I és un lloc que per a mi, per aquest motiu, no? Per haver-nos conegut en classe de llatí, de grec, i bueno, haver trobat a una persona que tenia uns gustos molt similars als meus en aquell moment, els dos ens agradava molt llegir, sempre buscàvem compartir els llibres de les nostres vides, encara que les nostres vides en aquell moment eren molt més curtes del que pensàvem que eren.
Quants anys teníeu?
Teníem 17 anys en aquell moment.
Clar.
I això va començar compartint llibres, compartint aficions per la literatura, i després la vida ens ha dut a portar una vida llarga en comú i també pues, a fer algo que en aquell moment segur que ningú dels dos ni se ho podia imaginar, no? Com era escriure llibres, no només llegir-los. I no només això, no? que ja seria molt, no? una història d'amor, sinó també crec que així vaig aprendre algunes coses que m'han marcat. Per exemple, recorde, venint caminant cap així, recorde que així vaig escoltar per primera vegada una cançó de Raimon. Era el mestre de valencià, Filibert, el que ens va posar Bella de vos, so enamorós, de Joan de Timoneda, cantat per Raimon. I allò per a mi va ser com un xoc enorme. Mai havia escoltat a Raimon, ni tan sols al vent, jo crec que l'havia escoltat mai. I va sembrar en mi una llavor de passió absoluta per la discografia de Raimon. Recorde que em vaig copiar pirata, que en aquell moment era l'única forma en la que jo podia accedir als 10 discos de la discografia de Raimon, i l'any següent començava la facultat i els meus companys de pis a Benimaclet dient: però què coses escoltes sense parar? I eren els 10 discos de Raimon. Crec que això d'alguna forma va ser una escola ideològica per a mi, va ser també una escola de sentiment i d'estima pel valencià, per la llengua. I això no puc oblidar-ho. I disculpa que m'haig extès, després continuem parlant del que em recordo, no, l'institut.
Mal fet disculpar-se, perquè precisament esta secció va d'això. Jo volia preguntar-te si el teu sogre estarà escoltant això ara per saludar-lo, perquè sàpiga que tu agafaves els diaris del Mundo i ja sabies alguna cosa.
Pues mira, per desgràcia, el pare de Puri va faltar fa 3 anys. Era Pepe García, Garcieta, el coneixien molta gent de Xàtiva. Era una persona ben singular, una persona discreta, molta personalitat. Havia sigut fuster. Després es va reconvertir en conserge quan les fusteries van decaure, no? com bona part de la indústria en este país va decaure, i es va reconvertir a conserge. I una anècdota ben entranyable per a mi va ser que ja al final dels seus dies, quan era cuidat amb molt de carinyo per la seva família en la seva pròpia casa, jo, que sóc periodista, que sempre m'ha agradat escriure, uns dies abans, unes setmanes abans, pensant del que anava a vindre, perquè ja era l'última fase de la seva vida, vaig escriure la seva necrològica. Vaya. I Puri, que és ben lista en lo emocional, i el seu germà Javier van tindre la bona idea de, sense dir-li que era una necrològica, li van dir: mira lo que Paco ha escrit de tu, com si fos el resum de la seva vida. I clar, ahir es contava que Pepe García havia sigut un ebanista que havia fet els mobles per a la gran majoria de casats d'esta ciutat, que es conservaven durant moltes dècades, que havia tingut 4 fills, que havia sigut una persona boiguda en el casino mercantil en el que anava a jugar la partida del domino, i veure tot junt el que havia sigut la seva vida, fíjate el poder de la paraula, quasi com a que li va donar sentit a qui havia sigut, i que no era només la persona que estava en el llit i que no podia fer pràcticament res en aquest moment. I va plorar. I va ser l'última volta que va plorar Pepe en companyia de la seva filla Puri i de Javier. I per a mi és un record molt especial el haver pogut aportar aquest xicotet gra en lo poquet que jo sé fer, que és escriure.
El poder de la paraula.
El poder de la paraula,
tu
mateix, sí.
Tu quan descobrisses aquest poder? I després el teu superpoder, perquè són dos poders, vull dir, jo també treballo en la paraula, però no és el mateix poder que tu.
Sí, tots tenim un poder. De vegades la paraula té un poder destructor. Ho veiem, no? Ho veiem en aquest temps d'esquizofrènia amoral, en molts casos, en els que es diuen coses, no sé, pense en la paraula reparto de migrants, com si fos una pizza, com si fos un paquet d'Amazon. Em pareix tan terrible que estiguin caient en aquest tipus de deshumanització. Joves, xiquets, adolescents, que han perdut la seva llar, la seva família, la seva terra, i que estiguem repartint-los. No. Els xiquets no es reparteixen. Se'ls dona una nova cosa, se'ls acull, se'ls ajuda. Al mateix temps, la paraula, per fortuna, té un poder constructor i ha edificat el millor d'esta societat, perquè tota idea, que és el que desemboca en que avui tinguem aquest institut públic o un hospital com el Lluís Alcañiz, o una ràdio des de fa quasi 100 anys que informa, compartís i entreté a la gent i acompanya les seues vides, tota idea, dic, comença sempre en un pensament, en una paraula. Per tant, crec que hem de donar-li el valor que mereix la paraula. Jo quan el descobrisc, no sé, jo sempre recorde, per casualitat vaig començar a llegir molt tard, de xicotet no m'agradava llegir, ma mare em tenia que obligar i jo em negava això, i no llegia. Però una volta eren les festes de Sant Pasqual del Genovés, s'organitzen competicions esportives, sempre m'ha agradat molt l'esport i competir per a veure com quedes, no?, en qualsevol esport, encara que sempre has sigut un poc del muntó, per desgràcia per a mi. I en aquell moment em vaig apuntar a diverses disciplines i una eren els escacs. I quan vaig tornar tot emocionat, perquè crec que havia arribat a semifinals, vaig veure un llibre d'escacs que n'hi havia en ma casa i el vas obrir, però perquè era d'escacs, i en aquest moment la temporada, la furta de temporada eren els escacs, per a mi. I era la taula de Flandes, d'Arturo Pérez Reverte. Sí. Vaig començar a llegir i ja no he parat des d'aquell moment.
O sigui, que el primer que vaig llegir és de Reverte.
Sí, la veritat és que és...
I com estàs?
És algo curiós. Bé, perquè bueno, la vida també t'ha portat a altres llocs. Vaig disfrutar molt en aquell moment de les seues novel·les, ho recordo perfectament. Després els gustos han anat mutant i la veritat és que recorde esa lectura iniciàtica i després recorde, jo tenia un tio, tinc un tio que és periodista també, Germà Arroyo, al que veia per la tele informar des de la caiguda del mur de Berlín, les eleccions americanes a Washington, des del conflicte arabo-israelí, la caiguda el canvi de bandera en el Kremlin, és a dir, ell anava d'enviat especial i això a mi m'al·lucinava. I crec que em contagia d'alguna manera el gust pel periodisme. Bon era mon tio contar la vida, diuen que periodisme és gent que conta a la gent el que li passa a la gent. I un dia, estant en sa casa a València, vaig agarrar un volum de la seua llibreria que es deia La vida d'un periodista, de Ben Bradley. Ben Bradley, havia sigut el director del Washington Post, mític diari que va aconseguir enderrocar amb la seua informació i amb la seua lluita per la veritat a Richard Nixon de la presidència, el famós cas Watergate. Sí. I jo tenia 13 anys i era hivern, recordo estar llegint en l'habitació dels meus pares, en un radiador per a no gelar-me allí. Jo crec que d'aquell llibre que tenia unes 500 pàgines, jo no entendria ni el 8%. Però per a mi, tota aquella peripècia de dos joves periodistes, Bob Woodward, Carl Bernstein, que investigaven, que publicaven amb valentia les seues informacions, i com tot allò ocasionava terratrèmols en la Casa Blanca fins al punt de la dimissió del president, em va embriagar d'un perfum èpic que no m'ha abandonat. I crec que aquella lectura va ser molt important per a la meva vida. I poc després començava l'institut i així ja tenia clar dues coses. Que volia ser periodista, i això era la bona, i la roïna és que tenia que treure molt bones notes per a poder aconseguir plaça en la universitat pública, perquè demanaven un 8,3 en aquella època, que la numeració era distinta a l'actual. I m'obsessionava això, treure bona nota, treure les millors notes per a... I un dia em vaig assentar amb els meus pares, això no ho ha contat mai, crec que a ningú. I estava tot apurat i vas dir, pare, mare, si acas no traguera jo la nota per estudiar periodisme en la pública, podria estudiar en la privada. Ma casa, mon pare ha sigut tota la vida collidor de taronja, podador, ma mare ha sigut auxiliar administrativa, però una família sense cap tipus de necessitats, però sense cap tipus de sobres tampoc. Una família numerosa, dos germans i jo, tres... I em van dir que per descomptat, que tranquil, que no m'angoixara, que estudiaria el que volguera on fera falta. Que això era el primer i per això ells no havien anat mai de viatges i per això mai havien fet despeses extraordinàries. Per això per a mi va ser un bàlsam que crec que em va ajudar a treure la nota i anys després poder començar la carrera i escoltar a Raimon en Benny Maclet.
Hòstia, és que has obert tres melons que vull...
Ara que s'han acabat els melons.
Clar que s'han acabat els melons, no, estan des de tot l'any.
Bueno...
Que vull anar desgranant, a lo millor, mira, a lo millor comencem justament pel final. Ara que estàs parlant dels teus pares i t'agraïsc, és una de les coses que passa en esta secció, que la gent doncs, estem parlant, no? I escoltem, i quan no està a gust, pues, conta coses que a lo millor no havia contat. Ara que has contat això dels teus pares, tu ara que eres pare, com veus la vida? Perquè... Segur que Puri en algun moment a lo millor també te fa aquesta pregunta que tu li vas fer als teus pares o una altra similar.
Jo em considero pare en una lletra L darrere, en l'esquena, com els novatos que
vale,
conduïssin.
Ah, pare no ho no. Vale.
És a dir, la meva xiqueta té 10 mesos, quasi 11, i la veritat és que quan tu no és pare, jo crec que, almenys en el meu cas, el primer que m'ha passat ha sigut agrair més encara el treball dels meus pares. Agrair més profundament tot el que han fet per mi, totes les hores que m'han cuidat, canviant bolquers, m'han alimentat, han estat al meu costat, però deixant-me tota la llibertat del món per a decidir què volia fer en la meva vida. Això és important també, crec, no estar excessivament damunt dels fills, però en fi, no vaig a donar cap lliçó d'algo que encara no sé, ni molt menys com és la paternitat. Però crec que tindre una il·lusió és el més important en la vida. I en aquest cas, la meva il·lusió era ser periodista. Crec que ha sigut la meva major il·lusió de tota la vida, crec. I l'altra és que si la meva filla algun dia necessitarà això o qualsevol altra cosa, que més bonic, no?, que poder facilitar que pugui estudiar i pugui sí o no dedicar-se al que somie. No tindre una vocació per a mi seria una de les tragèdies més grans que m'haurien pogut passar.
Sí.
Sí, no entenc la vida sense la passió. No entenc la vida sense... Diuen que qui té la sort de treballar en el que li agrada no treballa. I jo
però tampoc és deberes, això.
Tampoc és deberes, però queda superbé en una
no,
conversa
d'aquest
tipus. No
idealitzem el capitalisme, tampoc.
Sí, això és veritat, però fixa't que jo, que he treballat al principi moltes vegades, quan venia a l'institut, vaig començar per primera volta a treballar de periodista antes de començar la carrera. Vaig col·laborar en una ràdio, Llosa Ràdio, va ser el primer que feia.
Ah, jo també?
Tu també.
Claro, home. Contigo, con la Llosa empezó todo.
Exactament.
13 anys tenia jo.
Tu tenies 13 anys. Sí. Tu vas ser encara més precoç que jo.
És que era un desficiós, jo.
Sí, jo també. De fet, amagava mon pare que me n'anava a la Llosa en el Vespino que tenia, perquè mon pare no volia saber res de motos, em va deixar portar el Vespino de ma mare als 15 anys, no als 14, i jo, per si em renegava i no li pareixia bé, li vaig amagar que me n'anava cada setmana a fer un programa de ràdio que preparava amagat en ma casa a parlar sobre personatges i esdeveniments històrics. I un dia ell em va seguir en el cotxe, en el Vespino, i em va dir, al tornar a casa, em va dir, xiquet, tu on has estat avui? Jo ara no recordo, però segurament li diria una mentira per a no destapar el pastís. I em va dir, i per què tu has anat a estar a Llosa, jo a darrere tu? I la veritat és que vaig al·lucinar. Entonces també em vaig donar compte del que és ser un pare patidor i preocupat, no? Li vaig contar i em van dir, però per què t'havia jo de renegar? No passa res, simplement ves en cuidado, sempre porto el casco i tu sempre es pallet. I res, és un record bonic. I després vaig començar des d'ací a treballar, a col·laborar en Informador de la Costera, un setmanari local que estava ací, amb Gràcia Rovira de directora, i jo, per el primer, aquella primera columna informativa sobre les festes del 9 d'octubre del Genovés, firmada per mi, Paco Cerdà Genovés, vaja, jo pensava que era Superman. Bueno. Superman era periodista, de fet. En aquells anys 70, en què el Walter Gay va fer molta fama, ser periodista era l'hòstia. Era una de les professions més volgudes, respectades, admirades per la societat. Lo que seria avui un cooperant d'una ONG, possiblement. Ningú diria avui que el seu ídol social és ser periodista o un periodista, per desgràcia, no?
I serà el segon meló que anava a obrir, ja que me'l traus, una persona apassionada com tu de la paraula, de la comunicació, de la premsa, del periodisme. Com veu ara l'entorn mediàtic a Espanya i a València?
És molt variat, no? Perquè això seria com parlar de la gastronomia. N'hi ha bars que el serveixen un bocata de brascada espectacular, i altres que el trauen poton i el diuen que sèpia. Pues el mateix passa en els diaris, no? O en les ràdios. En general, m'agrada poc aquell que crida i del que espere que faci una tonadeta en la veu que ja sàpia de què va. No m'agrada el maniqueïsme, no m'agrada que sempre se supose que es tinga que dir el que se suposa. Esta és la meua ràdio, l'escolte cada dia des de que tenia, no sé, possiblement 10 o 11 anys pel futbol.
I sí. Perquè l'escoltarien a casa, imagina, també.
Sí, mon pare ha sigut un gran oient de la cadena SER. Li ha faltat ficar-se-la en vena com el Gotero. Ha sigut un gran amant des del temps de Hora 25, de Carlos Llamas, hasta avui, en companyia de tots vosaltres, de Fèlix, de tu, d'Àngels, de Sastre, de tots els que venen per la nit, Aymar. I fixa't que sempre pensava que la ràdio m'agradava molt per escoltar-la, però no per a fer-la, perquè jo volia dedicar-me a escriure en diari i he tingut alguna oportunitat en esta vida de fer algo de ràdio, poquet, no? Però en esta casa he fet algo en La Ventana, en també en Hoy por Hoy, i la veritat és que m'ha agradat molt i entenc ixe verí que porto este mitjà tan càlid. I pel que respecta a la premsa, una de les il·lusions de la meva vida era escriure alguna volta en el diari El País. Jo he estat 10 anys en Levante, molt a gust, molt content i disfrutant molt de la meva feina. Ara tinc la sort de col·laborar en El País puntualment, en distintes seccions, i la veritat és que és molt bonic complir les il·lusions, però fixa't, jo crec que és més bonic encara tindre-les, covar-les, es complisquen o no. Són un poc estranya, però vita irrealis. Vita irrealis és un concepte que desenvolupa André Aciman, un escriptor que té un llibre que es diu Homo irrealis, i és aquesta vida que no per no ser real no deixa de tindre efectes en el teu dia a dia, simplement per imaginar-la, per somiar-la. Tu pots anar a comprar un paquet de chorizo al Mercadona i que no deixi res de rastre en el teu cos i en la teua ànima, però pots estar somiant 200 vegades en la teua vida, escriure un article en el New York Times i es publica o no es publica, tu haver sigut feliç en això, en imaginant-ho, en somiant-ho, en peleant per aconseguir-ho. En el meu cas ho vaig aconseguir i vaig ser superfeliç en aquest moment. I crec que la vida... I després he tingut altres somnis que no he aconseguit, però no per això se m'ha esgotat la capacitat de somiar. Per això el Quixot em pareix un llibre tan, tan important, tan formatiu. N'hi ha que somiar. No somiar, per a mi, seria la mort.
O sigui que el Quixot podria ser un dels llibres de la teua vida.
Sense dubte. No és el que he portat perquè pesava molt i tenia que vindre des de ma casa fins a l'institut, però sí. En aquest institut em va ensenyar Ana Belén Pina, professora de literatura castellana.
Ha passat per aquesta secció, ella.
Vaja.
Mira, en eixa banquet van fer l'entrevista.
Pues mira,
en eixa banquet, justament.
Curiosament, ella va ser la primera persona que em va fer escriure. Em va demanar una redacció i va ser la primera volta en la vida que jo vaig escriure algo. I recorde que la primera línia el meu germà es burlava de mi perquè havia fet una falta d'ortografia d'aquestes ridícules. Començava madrugada del martes. Claro, i vaig accentuar martes no sé per què. I a partir d'ahí se me va quedar i se burla del meu germà major. En fi, sí, Ana Belén Pina dia en este institut recorde aquella frase de que a mesura de que avança la novel·la del Quixot, Don Quijote se sanchifica i Sancho se quijotiza. Com van alimentant-se un dels altres, no? Crec que és la història de, no sé, de qualsevol parella, de qualsevol amic bo que conserves. I per a mi, aquesta història de l'home que creu en un ideal i que no li importa el que pensen els demés, perquè trair-se a ell mateixa seria l'únic que l'avergonyiria. Això és la mort. L'oblida una mateixa. És una lliçó extraordinària de vida.
Estem parlant amb Paco Cerdà en esta primera entrega del llibre de la teua vida en esta nova temporada de ràdio, i adés Paco ha dit que el primer llibre que va llegir en la seva vida era d'Arturo Pérez Reverte, i a mi m'ha vingut una pregunta al cap que a lo millor és un poc idiota, però tu creus que Pérez Reverte haurà llegit algun llibre teu? Tu penses en la gent que llegeix els teus llibres? De la mateixa manera que tu que has fet ràdio sempre es diu intenta pensar en l'oient que estigui escoltant en casa, tant, no sé què. Tu quan escrius, tu t'imagines la gent que puga arribar a llegir els teus llibres?
Sincerament, mai. Absolutament mai. Sé que això ho llegirà gent, però tinc una... anem a dir-li mania, no sé com dir-li, però sincerament és que jo escric per a mi. És com una... Parlàvem abans de l'esport, no? És com una contrarrellotge en el ciclisme. Jo m'estic desafiant a mi. Quan me sente a cara a l'ordinador o quan tinc una idea de llibre i comence a pensar com seria l'estructura, fins a on podré arribar, com podrà quedar de redó en funció de les expectatives que jo he depositat en aquest llibre, jo penso en mi. Jo vull contentar-me a mi. Escric perquè la gent siga feliç quan te ho llisca i li agrade. Però sobretot jo vull que m'agrade a mi. Si no m'agrada a mi, no fa falta ni que passem de pantalla. De fet, jo sé que podria escriure algunes vegades de forma que pogués arribar a més gent. Si es tracta d'arribar a més gent. Però a mi no m'agradaria escriure aixina. A mi aixina coses que ho
fan... Per exemple?
No sé, fent...
Noveles juvenils, d'aquestes que
ho peten. No. En els llibres que jo escric hi ha vegades que... vaja, que utilitzo una prosa a vegades complexa, amb idees que, bueno, no és que sigui jo, sigui Marcel Proust, però en fi, a vegades en fragments, en dos línies d'una altra llengua, sense traduir ni sense dir en una nota al peu quina és la traducció que correspon, si ho entens bé, si no també, simplement és deixat portar per una experiència sensorial, com quan mires un quadre i no fa falta que absorbisques tot plenament, simplement deixa't portar per aquesta música. La literatura té molt de música, jo almenys així ho entenc, quan escric conté les síl·labes de moltes frases per a que sí. Sonen bé, sí, moltes vegades, moltíssimes vegades. De fet, ho tinc introjectat ja quan escric. I conté si 8 síl·labes i 8 síl·labes les dues frases a continuació sona bé, i per això, si no té 8 i té 9, canvia l'última paraula per a que, a més, siga tònica la síl·laba final. I això és una música que s'instal·la en el cervell. La poesia és fonamental a l'hora d'escriure. Crec que aquell que desdenya la poesia, per molta narrativa que escriga o per molt de periodisme que faça o pel que siga, és un error que empobrís el resultat final. Aleshores, seguirem comptant síl·labes mentre els lectors els agrade. Jo estic superagraït a tot el cas que em fan. Considero sempre que el cas que se'm fa és superior al que em mereix, que és desmedit i donen les gràcies sempre que venen a una firma de llibres o a una presentació. Intenten no fer-ne massa perquè també la vida dona per al que dona, cada un té les seues preferències. A mi m'agrada moltíssim escriure, moltíssim, canviar una coma, un punt, veure com funciona una frase, un arranc. M'agrada molt menys fer una presentació, però no perquè siga vergonyós, que no ho he sigut mai, sinó perquè és un acte cívic que segurament m'entronís a mi en un paper de protagonista en el que no m'acaba de sentir còmode, no m'agrada. Sé que als meus pares es fa il·lusió, per exemple, sé que és el que toca fer una presentació, la gent que t'estima vol anar i vore't, però sempre tinc la sensació de que sóc algú que va en el llibre seu baix del braç i pontifica, i no m'agrada. M'agrada molt contar la vida dels demés, les coses que es passen als demés. En els meus llibres hi ha molt poc de mi, aparentment, i en primera persona, encara que no sempre escriu sobre ell. Encara que estiga informant de qualsevol història o contant una novel·la. I això, per on vols continuar? Per quin meló?
És que parlen i me n'obris tot el rato, Paco, què vols que te diga? És que anava precisament a preguntar-te per el boom de presentes, que claro, és que has estat en tots els llocs, en tots els mitjans, portes milers i milers i milers d'exemplars venuts, clar, i després de dir-me el que m'has dit, joder, com estàs? Vull dir, com ho portes? Estàs bé? Estàs feliç?
Sí, estic molt bé. Moltes vegades pensé en la... en lo difícil que és que passe el que m'ha passat a mi, que la gent em llisca, que em traduïsquen el llibre presentes a 14 països, el publiquen en 14 països, que molta gent s'interessa per ell, no? Que vulgui aconseguir el meu correu electrònic, jo no estic en xarxes, però s'esforcen en aconseguir el meu correu electrònic d'alguna manera per escriure'm un missatge d'agraïment, de que ho han passat molt bé la lectura, de... És molt estrany això, és molt infreqüent per la probabilitat de que passe una cosa així. Sempre suposo una pressió afegida a l'hora d'escriure, perquè saps que vas fer un primer llibre, los últimos, en tota la innocència que tenen les primeres vegades. Allò va anar molt bé, van fer 5 edicions i jo em vaig cansar de tanta entrevista, de tanta atenció, i vaig voler desaparèixer, literalment vaig desaparèixer, no vaig voler saber res més, i volia fer un llibre que no llegira ningú, una història complexa, d'escacs, d'un xiquet prodigi, arriscant en la forma tot allò que poguera, perquè no volia vendre i volia ser feliç i ja està, i no agobiar-me de tantes entrevistes i tanta... Cada us com és. Tares que té. Però allò també va eixir bé perquè Gambito de Dama es va acabar pel mig i perquè, no sé, la vida a vegades passen coses, no? I bueno, no és per fer tota la meva bibliografia.
No, estaria bé fer-la.
Però sí que això va anar molt bé, es va traduir a alguns idiomes, va eixir en Le Monde, que per a mi era una il·lusió molt gran, i si he publicat el meu nom en Le Monde, un diari que admire tant i que llegia abans de saber francès el llegia i em vaig apuntar a classes de francès per a poder llegir Le Monde, perquè el rebia a través de Montillo i m'agradava tant la maqueta que tenia, ese format berliner allargat. Tot això sona al Pleistocè, segurament, però en fi, era el món de fa 25 anys només. I després vaig publicar 14 d'abril, que va ser això, molt ben rebut també, i per a mi va ser un desafiament molt, molt curiós, no? Intentar explicar què havia sigut el dia de la proclamació de la República en este país des dels ulls de molta gent diversa, de totes les classes socials possibles, des de distintes ciutats. I ja pues, la publicació de Presentes per a mi ha sigut una satisfacció personal molt gran, el veure publicat en aquesta editorial que jo admirava tant, que va ser aquell primer llibre que jo agarré entre les mans, La taula de Flandes, era d'Alfaguara. Publicar en Alfaguara té ese aroma romàntic per a mi, especial, no? De saber que, a banda de que sigui una gran, molt gran editorial espanyola, que forma part de les teues il·lusions infantils. I tot allò que s'ha covat en la infància és el que més perdura. I això també em fa pensar moltes vegades en la responsabilitat de què fem en les nostres criatures, en els nostres fills, en les nostres filles. Tindre un cromo només el farà somiar en la resta de cromos i d'ací 20 anys voler reunir aquests cromos. Tindre totes les col·leccions de cromos, tots els estuixos, tots els llapisos de colors, el farà segurament una desgraciada. Jo no els tenia, jo no tenia la camiseta del Barça oficial quan la volia tindre. Vaig tindre una falsa en el dia de la comunió, les fotos de la meva comunió, el convit que van fer en ma casa, que no vam anar a ningú restaurant ni res. Jo apareix vestit en una camiseta de Romario, però aquesta camiseta era falsa. I això va engendrar en mi una espècie de trauma tonto que ha mutat en que ara tinc 20 o 25 camisetes de futbol retro que em compre i que col·leccione de Holanda antigues, d'Alemanya, de distints països i seleccions, però mai m'he comprat la camiseta eixa oficial del Barça de l'any 94 perquè seria matar la il·lusió d'aquest xiquet que encara la conserva. És important tindre la il·lusió, mantindre-la intacta. Mancillar-la és derrotxar un capital enorme i 60 euros seria matar-me.
I quina il·lusió te falta per fer, si és que te'n falta alguna. En el tema de, òbviament, ara estem parlant de la lectura, de la literatura, d'escriure, vull dir, te falta alguna cosa encara per fer? O?
Segur que sí, però jo no vaig a dir que estic conformat en el que he fet, perquè seria mentir, no és el meu caràcter, no, a conformar-me, però no ho enfoque en el sentit de una fita més, un premi més, o una traducció més, o una
escriure
pel·lícula...
en el Washington Post.
No, perquè ho volia en el New York Times i ho he aconseguit. He fet dos articles, segurament pròximament publicaré un tercer, i per això, de veres, per a mi, ha sigut una cosa extraordinària. En l'àmbit de la literatura, la meva il·lusió és intentar fer un llibre que siga molt original, que estiga molt ben escrit, que, com sempre, siga fidel als fets i a la realitat, i que jo diga, per a mi ho he tornat a fer, en la mesura de les meves possibilitats, sense posar-nos monyos que no calen. Mm. Però ixe és el repte que jo tinc, seguir en la contrarrelonge. No m'interessen els sprints. La muntanya sí, perquè té molta èpica, però els sprints no m'interessen.
Però quan facis ixe llibre, que el faràs, automàticament diràs que vols fer-ne un altre.
No s'acabarà mai. I això és la vida. Sempre n'hi ha molins de vent. Sempre, sempre, tu vas caminant i sempre hi ha molins. No és igual si són gegants, si són molins, no és igual, el cas és que n'hi hagi algo. Si estiguera tot pla i desert, suposa que això serà el cel, la mort, no? Té que haver vidilla.
Paco, quins llibres has triat? Hem d'anar acabant ja. Em sap mal, perquè jo estaria 3 hores més.
Sí, sí, ja, jo també estic molt a gust.
Però està ahí el rellotge, ja saps que la ràdio...
Sí.
El Paco triat... està obrint una fundeta, com un estuig,
sí, és
en el que portes els llibres.
Un mini bolso xicotet de portallibres de l'editorial Gallimard, francesa, que és l'editorial de referència de França.
Els plaers i les dies.
Sí, Le plaisir et le jour, que era un títol de Marcel Proust, que va publicar en Gallimard. He tingut la gran fortuna de que Presentes es traduirà en França i la publicarà a Gallimard, per a mi un altre fetitxe que ha sigut una alegria molt gran. Es publicarà en primavera perquè volen celebrar o commemorar, millor dit, el 90 aniversari de la Guerra Civil, que allí és la Guerra d'Espanya, amb la publicació de Presentes, que és per a ells un retrat de la Guerra d'Espanya i sobretot de la postguerra, no? I vaig estar en Gallimard, però això, abans de saber que es publicava el meu llibre allí fa un any a París, va ser curiós perquè anem a veure. Vanitat tots ne tinguem un poquet, o un poquet més de lo normal. Jo en este cas vaig estar allí i dic, a veure si està algun llibre meu que s'han traduït al francès en les prestatgeries. I jo anava buscant i se m'acosta un llibreter i em diu, quin llibre busques? I jo li vaig preguntar, tens l'Epion de Paco Cerdà? I ella, ah, oui, de Mestre Cerdà, sí. I clar, era tan vergonyós jo estar preguntant per un llibre meu, però menys mal que n'hi havia un idioma pel mig i un país pel mig per escapar a córrer si aquell tio es donava compte que el de la sola para jo. Vaig veure que estava i me'n vaig anar en este bolset i en la vanitat colmada per a 12 o 13 anys. Clar, si estava, és que potser no ningú l'havia comprat, però no anem a pensar això tampoc, no fa falta ara fustigar-nos. Bueno, doncs pues en este bolset porta dos llibres. Mira, el primer que ha eixit és La lluvia amarilla, de Julio Llamazares.
Vale.
És un llibre que per a mi va ser molt important perquè conta la vida d'un home que és l'últim habitant d'un poble abandonat del Pirineu Aragonès, on crec que tu has estat molt recentment. I recordo aquest home, en aquesta espècie de monòleg, com a poc tots els seus veïns i amics van anar morint o marxant-se a la ciutat i abandonant Aniel, que és el nom del poble que tracta la novel·la. És un llibre que recorda el final d'aquest llibre, haver-lo llegit en el sofà on s'assenta ma mare habitualment. Tinc aquest record vívid, sensorial, quasi, perquè em va marcar molt. Mm. I crec que em va marcar tant com per a que allò estiguera en la recàmera quan vaig decidir escriure Los últimos, el meu primer llibre, que és un recorregut per l'Espanya abandonada i pels pobles despoblats, parlant amb la gent. I sense llegir La lluvia amarilla, jo crec que no haurà escrit mai Los últimos. I no estaria així, xerrant amb tu, segurament, no? I per això és un llibre per a mi especial. A banda de que és un grandíssim llibre, i si algú té dubtes entre llegir La lluvia amarilla o qualsevol algun dels meus llibres, que llisca La lluvia amarilla, que s'ho passarà.
Llisca els dos, quan més llisca la gent, encara que Maria Pombo diga que no, quan més llisca la gent, millores. Puc esquadrinyar-lo?
Clar, i tant, que sí.
Presentes el segon. Este me'l deixaràs, eh?
Clar.
Ah, Ainielle. Vale, ja sé quin poble és. Jo he anat caminant a aquest poble.
Ah, sí?
Sí.
Perquè existís i està deshabitat.
Sí, està totalment derruït.
Que bé, doncs ja te'l pots quedar i ja me'l tornaràs.
Vale, doncs pues sí.
I...
Que no es banyi, que no porte bolset.
Sí. I l'altre llibre que porte és, jo crec, un dels llibres més importants de la meva vida, que és el llibre de Meravelles, de Vicent Andrés Estellés, un poemari que, com la gran majoria dels oients saben, coneixen i aprecien, narra la trista València de postguerra des d'un sentiment, des d'una dignitat i des d'una defensa de la nostra llengua i la nostra cultura que és bo per al temps que corre. Perquè té massa semblances moltes vegades en aquesta persecució. Com qualificaríem? Illetrada, estèril també perquè no dura a ningú lloc d'allò que som.
Jo no tinc clar que no porti a ningú lloc.
A mi m'agrada pensar sempre en positiu, perquè costa el mateix que pensar en negatiu. I intento sempre, segurament perquè m'agrada molt la història, perquè he tractat un poc la història en els meus llibres i m'he acostat a ella en nombroses ocasions, crec que la perspectiva històrica sempre ajuda. I així van vindre a cremar-nos en 1707, i després va vindre una castellanització tremenda i va vindre una dictadura sanguinària i repressora, i avui en dia hi ha més escriptors i escriptores en valencià que mai i més músics que canten en valencià, i tu i jo estem emetent un programa de ràdio en la nostra llengua. Crec que hi ha aprenents de dictador que acabaran convertits en anècdotes de la història.
Tant de bo. Estic buscant, Paco, perquè he agarrat el teu llibre. Això t'ho vaig dir un dia, no sé quan t'ho vaig dir. Ja fa temps que vaig llegir el teu llibre, tinc així. El teu llibre Presentes me'l vaig llegir per plaer, no per faena, perquè tu com jo saps que els periodistes de vegades hem de llegir llibres per plaer i o sigui, moltes vegades les hem de llegir per
imperatiu legal
i no per plaer. I recorde que te vaig dir, està la història d'un xiquet, d'un jove que escriu cartes, que ara mateix no sé, com tinc doblades diverses pàgines, no sé, però tu saps millor que jo, uh-huh. Veus? Vale, sí, és esta. És un xaval, uh-huh, que per a oblidar-se o no sé, o per a no perdre l'esperança en la vida i en el que comporta l'amor, es dedica a escriure cartes des d'un camp de concentració francès, trobo que era Argels, no?
Sant Ciprián.
I això, no? I a mi este fragment justament em va rebentar molt. Uh-huh. O sea, mira que n'hi ha històries en el llibre, però este a mi em va rebentar. Perquè malgrat tot, i a lo millor això lliga en un poquet en l'últim que estàvem parlant, malgrat tot la il·lusió i l'amor sempre estan ahí. I és el que ens fa ser humans, si no seríem pedres o monuments tan bonics com esta foc que tenim ahí darrere, no? I a més, quan estaves parlant de que en els teus llibres n'hi ha molt poc de tu, pues mira el que te dic i posa'm a arriscar-me. Jo crec que en aquest fragment n'hi ha molt de Paco.
Segur, i per això el trie com a primer fragment de testimoni de persones menudes que en aquella postguerra del 39 retrataven este país. I ella era Eulàlio, li diuen Lalio, i mira que estava rodejada de merda, de poix, d'àuvia pestilenta, de malalties, de concertines, i que estava a la mar, en aquest camp de concentració, en novembre del 39, però se'n recordava de Sílvia. Se'n recordava i pensava en Sílvia, una xica a la que no havia vist mai en persona, una xica a la que coneixia per carta i de la que estava enamorat. Crec que l'amor, bueno, no vaig a fer ninguna
sí que
pontificació sobre l'amor, però crec que per estar enamorat el primer requisit és voler-ho, voler estar enamorat. És una tonteria, però no és cap tonteria. Hi ha gent que vol estar enamorada i gent que li dona igual, i gent que no vol. Però hi ha gent que vol estar enamorada. I aquest xic volia estar enamorada perquè sabia que en l'amor estava l'esperança. L'esperança és una paraula molt bonica. Bé, en valencià i en castellà és de les poquetes llengües en les que té el doble significat d'esperar algo en el temps o tindre l'esperança de que passi algo. Crec que l'amor està molt connectat en aquestes dues coses. Tu esperes, no? a que vinga el teu nòvio, a que vinga la teva nòvia, a tindre un fill, no? I tens l'esperança de tornar així a aquest institut 23 anys després d'amagar-te del pare que estava en la consergeria i de donar-li un bes furtiu ara a la teua nòvia i tornar ara pensant, mira que bé, la vida continua i és molt bonic, no? I és molt, molt veritat el que dius. Jo sempre dic que no escric de mi, però és innegable que tot passa per la meva mirada i perquè una història a mi m'emocione, em tindrà que interpel·lar a mi. Siga pel que siga, no? Per la resistència, per la dignitat, per valors i qüestions que a mi sempre m'han preocupat o m'han fascinat o m'han enlluernat o per ser tan oposades a mi m'han captivat i ahí està la meva presència. Quan vas a collir esclatassants, quins esclatassants agarres, no? No eres tu els esclatassants, però tu ho has decidit. Sí. I mon pare, que fa molts esclatassants i molt bons, crec que en això ens semblen també.
Hem d'acabar després d'esta xerradeta, després d'estos llibres. Ens queden les dues preguntes de rigor que fan que aquesta secció continuï. La primera d'elles és, qui vols que siga el següent o la següent protagonista d'esta ja recentment estrenada temporada?
Pues mira, jo me ho vas demanar això i he tingut alguns dies per a pensar-ho. He pensat en diverses persones, per alguna raó o per una altra, no sé, no acabaven de quadrar-me, i després vaig tindre a ir com una idea provocadora. I com tu eres un provocador, bueno, jo també ho soc a vegades,
bueno, tampoc.
Cada volta menys, però també soc un provocador, però és una idea bonica. Jo diria que és una idea romàntica. És una idea romàntica.
M'està assustant.
Això és el que pretenia en esta introducció. No ho he consultat en ningú, per dir mentira, ho he consultat en Puri i ja està, i li ha paregut una idea molt bonica també. I com estem en l'aire, pues te ho vaig a dir. I jo crec que els oients de Ràdio Xàtiva, Cadena Ser.
Hòstia, ja ho sé.
Els faria il·lusió escoltar la veu de Quique Rosselló. Crec que és una persona, per a mi, amiga, és una persona que ha parlat molt de temps en este micròfon, és un gran periodista, és un gran contador d'històries, és un gran lector i crec que podríeu fer una xerrada interessant.
Fixa't que ho sabia, per la mirada que m'has posat.
Sí.
Sí.
Vaja, pues això...
Sí, 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 sí. Quan li has pegat aquesta última volteta de tal... Sí. Per provocador res, Quique és,
no.
És, Quique és el millor, volem molt, l'apreciem moltíssim i tant de bo diga que sí, perquè sé que està de vacances,
sí.
Tant de bo diga que sí, i puguem parlar amb ell.
Que bé, no? Pues serà, una,
ja
serà una entrevista que no em perdré per res del món, si, pues, si es va a terme.
T'agraïs molt. Quina cançó acabem? Jo crec que serà Raimon, no? Després de tot el que m'has dit o...
Seria l'esperable,
però...
I jo havia pensat en una cançó de Raimon, que va ser aquella vella de vos son amorós, que va sonar en una aula d'este institut ara fa pues, 25 anys, però no, perquè no anem a ser previsibles, anem a sorprendre un poc. A mi hi ha una cançó que m'agrada molt, quan diuen la teua cançó preferida, o favor, jo sempre pensé en ella, no sé si ho seria o no ho seria, però sempre pensé en ella. És Pájaros de Barro,
hombre,
de Manolo García. I crec que en aquests pájaros de barro, en aquests pardals de fang, que són els somnis, que són les il·lusions, que és la melancolia, però també són les ganes de viure i de disfrutar el carpe diem, crec que, com diries tu, està parlant de mi també i crec que regalem als oients una cançó extraordinària.
Per a tancar este programa de dimarts, Paco Cerdà, amic, gràcies per estar en la teua ràdio, més teua que meua, també t'he de dir, i jo què sé, pues torna sempre que vulgues, és que ja saps que està a casa, sinó que gràcies per obrir-te aquesta temporada.
Jo el dono les gràcies a tu, Jordi, mai acostumo a parlar de mi mateix, molt menys encara en el grau d'intimitat en el que avui ho he fet, però el dono les gràcies per aportar nova energia a esta ràdio, per portar este programa que estima, cuida i mima els llibres, la lectura. Això de si em fa millor o pitjor els llibres em pareixen tonteries tan absurdes. Crec que el que ens fa segur és passar una bona estona, pensar, ser crítics, emocionar-nos, viure de vides que no hem conegut i eixir-nos del ramat, que avui també és important. Així és que moltíssimes gràcies i en la nostra ràdio ens tornem a veure.
Cuida't, Paco, m'emporta el teu llibre, te'l tornaré, vale?
Moltes gràcies.
Ho prometo, jo sóc dels que tornes llibres.
Si no, no passa. Los mapas me pierdo por sus hojas navego. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Me pierdo
Hoy por hoy Xàtiva, Jordi Company.
Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.